Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en Kindfulness, Esther Martínez Lozano.
I com ja sabeu, un cop al mes ens visita l'Esther Martínez. Esther, bon dia.
Bones, Cristina. Bones, què tal a tothom?
Doncs mira, avui amb moltíssimes ganes d'aquesta secció, perquè avui volem parlar de la percepció de la realitat i de quins sentits hi posem en marxa, i crec que n'hi ha algun que jo fins i tot desconeixia i avui ho coneixerem de primera mà. No sé si vaig ben encaminada, Esther.
Sí, Cristina, sí, molt bé, perquè mira, ja saps que a mi m'agrada parlar del que m'arriben, no? Ja saps que m'agrada molt llegir i estic molt oberta a la nova informació, i justament fa poc, el mes passat justament, em van arribar diversos articles, un que és d'un neurocientífic que es diu Anil Seth, va arribar per una contra de l'avantguàrdia. Ja sabeu que les contres de l'avantguàrdia moltes vegades fan articles molt interessants, i ell parlava sobre, ell investiga sobre la consciència, la ciència de la consciència, que ell diu.
Sí.
I ell parla de que realment la realitat nosaltres la percebem a través del cervell, però ell comenta que és una al·lucinació controlada. És molt interessant. Aquest article el teniu a la contra, i també té una xerrada TED, sabeu aquestes xerrades TED Talks? Si busqueu xerrada Anil, A-N-I-L-S-E-T-H, explica com nosaltres percebem la informació, evidentment a través dels sentits que venen del món, però també del propi cos. I aquí ve, no? I parla d'una frase que es diu: no veiem les coses com són, sinó les veiem tal i com som nosaltres.
Wow.
I a mi m'agrada molt com ho explica també una altra neurocientífica, que és la Nazaret Castellano, que també m'ha arribat informació per la seva banda, i ella explica que no tenim 5 sentits.
Ah, no?
Com et quedes? No.
I el sisè sentit de la dona n'és un o no?
De tenim 7 sentits.
Ah, 7, no, sí, 7. A veure, explica'ns això.
És molt interessant. Mireu, aquesta dona, la Nazaret Castellanos, ha escrit un llibre que es diu La neurociència del cuerpo. És super interessant. I ella parla de que aquests 5 sentits que tots coneixem, o sigui, la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte, són els sentits de la exterocepció. Què vol dir? La percepció externa de lo que tenim de fora. Sí?
Clar,
però van
sí.
Descobrir, ara fa 5 anyets, fa molt poc, ja sabeu que la neurociència avança molt ràpid.
Sí, perquè el cervell és el gran desconegut encara, eh? És com el fons de l'oceà,
sí.
Això, eh?
Exacte, i cada cop més estan veient que no només és el cervell, bueno, això ja seria una altra... És que és molt ampli, o sigui, hi ha tanta informació que per centrar-me en explicar només una idea, Cristina,
ens
o sigui,
costarà
no
avui,
saps la feina que tinc per fer el programa. Perquè s'obren moltes finestres, de totes maneres també les podem anar parlant en altres programes, però en aquest programa parlaré d'aquests 2 sentits nous que han descobert fa només 5 anys, que a més són els més importants pel cervell. O sigui, el primer i més important és la interocepció, que és la informació que li arriba al cervell del que li passa a dins de l'organisme. És a dir,
a veure,
la informació del que passa del cor, de la respiració, de l'estómac i de l'intestí. Tot el que passi sobre aquests òrgans és el primer que li dona prioritat al cervell. I la segona, el segon sentit també important, és la propiocepció, que és la informació que li arriba al cervell de com està el meu cos, ¿vale? És a dir, la postura, els gestos i les sensacions que jo tinc en el meu cos, val? Per exemple, les sensacions a la panxa quan ens posem nerviosos, el nus a la gola,
sí.
O quan estem molt cansats i ens pesen molt els ulls, això els li dona molt més importància que tot lo de fora. És a dir, el cervell, primer són aquests sentits que són més interns, i després ja mira els sentits externs, d'acord?
Uau, doncs també... això ens canvia molt la perspectiva, Esther. Ens estàs portant
clar.
Aquí matèria nova, eh?
Clar, perquè és això, aquesta frase de no veiem les coses com són, sinó el primer és com som nosaltres. Això, bueno, és que et dona una volta, t'explota el cap, bueno, a mi. És
no, clar,
que...
i la percepció de la realitat, clar, és tan subjectiva en aquest sentit, no? Que tots és els ulls que s'ho miren, el nas que ho olora i tota aquesta novetat que ens estàs portant avui.
Exacte, i no només... Exacte, és això... Però, a més, és com tenim nosaltres, per exemple, ell explica, i és molt interessant, i us vaig dient cosetes, vale? He seleccionat tres investigacions, perquè a més és molt, molt xulo quan ho explica amb les investigacions que fa, amb els experiments amb els humans que fan. I us explico tres cosetes, tres investigacions interessants. Mireu, ella diu que el cervell li dona més importància a, bueno, ella i, evidentment, les investigacions, a unes parts els hi dona més importància que a altres. Per exemple, les parts que més li dona importància són a la cara, a les mans i a la curvatura del cos. És a dir, com està el cos col·locat, sí? Si el tenim així, sí, com cap a dintre, sí? Llavors, ell explica que la postura i la respiració estan molt relacionats, que si cuides la postura, cuides la teva respiració. I parla, que s'ha vist en el que es diu la neuroanatomia de la respiració, que és que la respiració influeix també en l'atenció, en la memòria i la gestió de les emocions. O sigui, com respirem, i això ho hem parlat, te'n recordes, fa molt de temps, parlàvem de la importància de la respiració. Aquí ella torna a repetir-ho i com és important també el tema de, que ja ho vam parlar en aquell moment, de la respiració, de la inspiració pel nas. És a dir, és molt important que la inspiració ho fem pel nas. I el que s'ha descobert és que quan inspirem és en el moment en què més memòria tenim. És a dir, que quan inspirem activem el que és l'hipocamp del cervell.
Sí.
És a dir, que quan et diuen alguna cosa, una frase, una paraula, si tu estàs inspirant en aquell moment, tens més probabilitats de recordar-la que si te la diuen o t'ho expliquen quan estàs exhalant. Quan...
Uau, això és ara em veig a mi, jo que tinc mala memòria, Esther, allò quan em diguin alguna cosa, respiració, a veure si connecto, dius, no?
És molt fort, però és així, a veure, clar, no s'inventen.
Home, estàs agafant oxigen, en veritat és molt obvi, no?
Vull clar. Dir... Exacte, és que hi ha coses que dius, semblen òbvies, però fins que no ho demostra un estudi amb una mostra de moltes persones que fan les investigacions, bueno, fan l'experiment i evidentment veuen tot això, és com que, saps, és tan obvi que dius, com pot ser que no ho faci servir més al meu favor? És a dir, ostres, doncs si tinc temes de memòria, sabem que a l'inspirar, i aquí també evidentment parla de que no sabem respirar i respirem molt ràpid, i és molt important també el fet de saber respirar lentament, no? El fet d'inspirar i exhalar lentament és molt, molt important. A part de que això també afecta amb altres coses, però no ens desviem, perquè jo us dic que, és que això
és molt ampli.
Podem anar a molts temes, ens anem a centrar en altres curiositats i altres exemples que explica. Per exemple, amb el tema de la cara, dels gestos de la cara, és una passada, perquè diu que les persones que arrufen les celles, saps si tens això, la cella arrufada, que moltes vegades ens passa inconscientment quan mires el mòbil, saps allò que mires la pantalla així o vols mirar alguna cosa que arrufes sense voler, així és la cella?
Sí.
Fer això, estàs activant una zona que està relacionada amb l'amígdala. L'amígdala hem parlat moltes vegades, sabeu que és aquesta zona del cervell que és com una ametlla que està a dintre, que està relacionada amb l'emoció. Què vull dir? Que si jo arrufo les celles, estic activant aquesta amígdala, per tant, si m'arriba una situació potser estressant o difícil, si jo m'arriba aquesta situació quan jo estic arrufant les celles, m'excitaré més, és a dir, reaccionaré més, perquè jo aquesta zona ja la tinc com activada, és a dir, que la sobreactivo, si hiperactiva aquesta zona, m'explico? Llavors jo hiperreaccionaré a la situació, que serà molt diferent que si jo tinc les celles normal, m'explico? O sigui, calmades, la mateixa situació m'arribarà i no m'activaré tant. M'explico?
I tant, o sigui, per tant, podem reaccionar doncs, amb més intensitat, amb més ràbia, amb més el que sigui, perquè ja tenim aquesta amígdala activada.
Exacte. I com la podem desactivar? Ostres, doncs, algo tan senzill. I això, per exemple, a mi m'agrada molt, no sé si aquí ho hem fet, però si no, un altre dia ho farem més, ho farem amb la pràctica, Cris, perquè això ho faig molt amb els meus cursos, el fet de fer un massatge a la cara. Sobretot la zona del front, que aquesta zona, i a mi em passava, fins i tot jo tenia aquestes arrugues aquí del front, durant molts anys estava arrufava molt les celles, i el fet de poder-te fer així un massatge al front, saps, aquí a les celles, i poder obrir...
Sobre els ulls, és meravellós,
exacte.
En veritat, desestressa molt.
Exacte, doncs fer això, un acte tan senzill com, hòstia, observar com estàs i fer això, i el que fas és calmar l'amígdala. O sigui, com des de fora pots fer que les parts internes del cervell ja es calmin. Això per mi és algo espectacular.
Sí. Doncs sí, la veritat és que sí. I ara estava pensant, hi ha persones que ho tenen molt, molt marcat, aquesta arrufada de celles que dius, no? Que suposo que és d'anys i anys de fer el mateix moviment, al igual que el somriure també deixa marca, no? Si sempre es rius, també tens a la comissura de la boca.
Exacte.
Clar, això al final ho vas empedernint, diguéssim, ja s'està solidifica a la pròpia cara, al final.
Sí, però el bo és que també ja la ciència ha descobert que tot, o sigui, com hi ha la neuroplasticitat, que evidentment podem fer canvis, és a dir, mai és tard, i això ho he parlat, ja saps que ho he dit moltes vegades, Cristina, mai és tard per començar a fer alguna cosa que t'ajudi. O sigui, encara que portis 80 anys de la teva vida i tinguis això així d'estar-ho, si tu t'acostumes i vas fent cada dia, a poc, evidentment que no s'anirà en una setmana, però a poc això t'ajudarà. I evidentment els canvis, ja ho hem parlat moltes vegades, són processos, però, ostres, mai és tard, no és dir, ui, tinc 30 o 40 anys, això ja no ho canviaré. Què va, mai és tard. L'important és adonar-nos d'això i posar aquesta intenció i vinga, doncs, ajudar-nos, i amb una cosa tan senzilla com aquesta. I ara, Cris, que tu has parlat del somriure, del
sí.
tema, i aquí la Cristina de Nazaret, perdona, parla d'una altra investigació molt interessant que parla d'això, de la boca, del somriure. El que van fer és van posar uns estudiants, els hi van demanar que es posessin un bolígraf a la boca. Val? Primer havien d'agafar-lo entre les dents, com si simulessin un somriure, però sense ell somriure. Val? I els hi posaven una sèrie d'imatges i ells havien de dir com els havien semblat de simpàtiques aquestes imatges. Val?
Sí.
Llavors, quan tenien, després els hi van dir que es posessin el bolígraf entre els llavis, com si fos una cara més d'enfadàs, més d'enuig, i els hi presentaven les mateixes imatges. I quan tenien així aquesta forma de la cara, ja no semblaven les imatges tan agradables. És a dir, que ja hi havia una diferència segons com estava la boca i a la percepció de la mateixa imatge ja no era el mateix. Això era un estudi, va explicar que era dels anys 80, però que des de llavors s'han fet molts altres estudis que diuen que quan veiem persones somrients som molt més creatius nosaltres, o sigui, que augmenta la nostra capacitat cognitiva. És a dir, que la resposta neuronal davant d'una cara somrient és molt més forta que davant d'una cara que no somriu o d'una cara enfadada. És a dir, que no només som nosaltres els que canviem, sinó quan veiem, us
sí.
recordeu que també hi ha, quan veiem això, quan veiem una persona somrient o enfadat, també a nosaltres ens afecta, us en recordeu de les neurones mirall, que ho hem
Exacte,
parlat tant.
Sí.
Sí? Vale. Llavors, el tema també de que el fet de que si jo estic trista, o si m'enfado, o estic alegre, a la meva cara ho reflexa, val? Però què passa? Que si jo tinc una cara enfadada, el cervell interpreta aquesta cara és d'enfado, per tant, activo el mecanisme d'enfado. O si aquesta cara està tranquil·la, jo activo el mecanisme d'estar tranquil·la. És a dir, que el cervell sempre busca el que es diu la congruència ment-cos. I això és molt interessant, perquè què passa si jo estic enfadada o estressada, però començo a posar una cara relaxada? Al principi el cervell diu, això no quadra, o sigui, està
estressada. Aquí?
O què passa aquí? Però està posant una cara relaxada, però després comença a generar una cosa que s'anomena la migració de l'estat anímic, i el cervell diu, vale, doncs intento adaptar l'estat anímic a la cara. És a dir, que si jo canvio, que és el mateix que estàvem dient, que si jo canvio la meva cara, també estic canviant el meu estat anímic.
Ai, també dèiem, és molt obvi, vull dir, clar...
Sí!
Però potser no ens ho havíem parat a pensar mai, per tant, intentem somriure més, segurament ho veurem
clar.
Tot millor i nosaltres mateixos, no? Hi ha un ambient més relaxat, més divertit, més amable, no? Com utilitzaves
exacte,
tu aquest adjectiu.
Exacte. I Lea, el tercer i últim experiment que parlava, que explicava, és a nivell postural, vale? Això és molt interessant, que és aquesta postura que a vegades fem, aquesta postura encorpada, i això ens passa molt, sobretot si estem moltes hores així amb l'ordinador o
mòbils.
Sense voler, els mòbils, clar, sense voler estem amb les espatlles, les encorbem cap a dintre, baixem el cap. Què passa? Que això afecta a la percepció emocional que tenim del món i a la nostra memòria. I això, l'experiment, com ho van fer? Van agafar unes persones, se'ls va posar un ordinador portàtil a l'alçada dels seus ulls i apareixien una sèrie de paraules. Es tanca l'ordinador i els hi diuen quantes paraules has recordat. I feien el mateix posant l'ordinador en el terra, d'aquesta manera obligava les persones a que s'encorbessin. Què és el que van descobrir? Que quan el cos tenia la postura cap a baix, és a dir, encorbada, les persones recordaven menys paraules, és a dir, perdien la seva capacitat de memòria i recordaven més les paraules negatives que les negatives, que les positives. És a dir, que quan nosaltres estem en aquesta postura, que també està molt relacionada com estem quan estem tristos, quan tenim sí. aquest estat anímic de tristesa, normalment ja el cos ja es posa així, no? Més
la posició
encorbat.
Fatal, no? Podríem
clar,
dir.
Què passa? Que clar, no estem tan àgils cognitivament i ens fixem més en lo negatiu. Per tant, quan el cos té aquesta postura, el cervell també comença a activar els mecanismes neuronals propis d'aquest estat anímic. És a dir, que nosaltres, si nosaltres posem consciència del cos, per exemple, doncs això, no? Donant-se de, ostres, quan estic encorbada, doncs vinga, vaig a posar-me, no? Un simple exercici de obrir les espatlles, obrir el pit, això ja ens està ajudant també a canviar el nostre estat anímic.
Esther, estic ben assentada amb les espatlles a darrere, un somriure a la cara i estic de molt bon humor ara mateix.
Doncs saps què et passarà, Cristina? Que evidentment observaràs el món, interpretaràs el món d'una altra manera. Si et venen a dir qualsevol informació així, t'afectarà i l'interpretaràs molt diferent que si fas la prova i que et vingui a dir el mateix si estàs amb el cos encorbat i amb, cara, i amb les celles arrufades.
Home, doncs segur. La veritat, Esther, que ens has posat uns exemples molt de dia a dia, molt quotidians, molt de que tothom té aquestes sensacions, posa aquestes postures, coses que podem aplicar a la vida. Podríem Exacte. Fer aquest experiment d'una setmana tenir el cas tot això que hem dit i a veure què passa, a veure què passaria
Exacte.
Una setmana després.
Doncs jo us animo de veritat a que feu l'experiment, perquè ja sabeu també, i soc molt pesada, això sense l'experiència, sense la pràctica, evidentment, no ens n'adonem i no hi ha un canvi. Per tant, us animo a que feu. Tots aquests estudis, evidentment, ho demostren, però no hi ha millor estudi que fer-t'ho tu amb tu mateix. Així que, de veritat, us animo que ho feu i que veurem una frase de la Nazaret Castellanos que m'ha agradat molt, si et sembla, Cris.
I tant.
Mira, ella diu, el nostre cos és l'instrument amb el que sona la nostra vida, però és un instrument que no sabem tocar. Hem de primer aprendre a conèixer-lo i després a tocar-lo.
Home, doncs jo crec que no podem dir res més, eh? És una metàfora perfecta que explica tot el que hem parlat avui. Esther Martínez, com sempre, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat.
I tant, igualment, que vagi molt bé. Adéu.